Són les 9. L'altre gran tema del dia continua sent Zapatero. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia?
Avui tenim Consell de Ministres, internament el govern espanyol i el PSOE continuen tancant files amb l'expresident.
Sí, perquè sembla que ha passat un segle, però ha passat només una setmana. Des de llavors, la Moncloa ha mesurat les paraules en públic, però Sánchez ha estat clar, tot el suport a Zapatero. Ahir sortia d'un acte amb periodistes i ens deia que estava tranquil, per suposat, afegia de moment, però els detalls del sumari no els ha valorat. La Moncloa tindrà avui opció de fer-ho. El discurs fins ara és que del tot el que han vist i han pogut llegir, ens deien ahir fons del govern, no ens ho veuen indicis dèbils, agafats amb pinces, ens deia un ministre, i que tenen moltes ganes, estan desitjant, ens deia un altre ministre, que dimarts que ve pugui declarar ja davant del jutge i que pugui donar totes les explicacions. Avui, com deies, Consell de Ministres, veurem si evoluciona el discurs de la Moncloa i demà roda de premsa del mateix Sánchez, que està de viatge a Itàlia, i segur que aquest tema continua centrant l'agenda política.
Saludem aquesta hora el periodista Ernesto Kaiser. Ernesto, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. En les últimes hores hem conegut el contingut d'aquest sumari del jutge Calama, del cas Plus Ultra. Vostè veu prous indicis sòlids per acabar-hi incriminant a Zapatero?
No, ninguno. Lo que veo es una política que, bueno, ha quedado anoche al descubierto. Anoche ocurrió un hecho muy, muy, muy importante, y es que una de las compañías que, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, coló al juez José Luis Calama en el auto del pasado martes, ha quedado al descubierto. Este hecho es que en ese auto y en las informaciones, en los informes de la UDEF, se decía que la compañía Samerwen, que es un conocido broker aeronáutico, había sido tapadera de la trama Zapatero y que había recibido de Plus Ultra 3,9 millones de euros. La compañía se personó anoche a las 22:30 en el juzgado y presentó un escrito con todas las pruebas diciendo que era exactamente al revés. Samerwen pagó como broker automático por fletes hechos por Plus Ultra 3.245.000 euros. Digo este dato porque para mí ya era evidente que estamos ante una chapucería golpista, como la llamo yo, donde la UDEF cuela toda la información, el juez asea la información de la UDEF en su auto, pero no hace de juez de garantías.
El jutge aquí diu que veu prou indicis per apuntar que era Zapatero que liderava aquesta trama, però també el que destaquen des del PSOE és que d'aquestes 4.000 pàgines del sumari no hi ha cap conversa, no? Ni cap missatge del mateix Zapatero.
No hay absolutamente nada que implique a Zapatero en las negociaciones para conceder el préstamo de 5,3 millones de euros de 53 millones de euros, perdón, a Plus Ultra en el año 2021. Ningún indicio. La ley, el artículo, reprodujo varios artículos hoy en el periódico, la ley establece que si tú tienes la capacidad de prevalecer ante una persona o personas que están decidiendo sobre un asunto y por lo tanto tienes esa capacidad, eso tiene que ponerse de relieve. Ese es el artículo 428 del Código Penal, tráfico de influencias de un particular. No hay ningún indicio, Ricardo, ninguno. Solo bien que diuen de Zapatero, es decir, dicen que Zapatero tiene que hacer esto, dicen que Zapatero va a hacer esto. Eso puede ser un indicio blando, pero no puede ser un indicio para decir que Zapatero es el líder de una trama montada estructuralmente con él como organización criminal. Lo que realmente ha pasado aquí es que una instrucción policial, que no judicial, apoyada por la fiscalía y apoyada por el juez, han convertido en titular la trama Zapatero. Esto es lo que yo digo en mi artículo de hoy, que es aquello que tú lo conocerás, que viene de una película que se llamó La soltera pícara, o el soltero pícaro, dijo, que consistió en una denuncia de la prensa sensacionalista norteamericana, eso fue en el año 1964, donde salió el famoso adagio periodístico: no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Entonces aquí lo que tenemos es una policía, en este caso la UDEF, a cargo de un hombre que ahora el comisario que va a salir en los próximos días, el señor Alonso, que ha hecho, ha aportado lo que Aznar pedía. El que pueda hacer, que haga, porque realmente no hay indicios contra Zapatero. Hay unos pagos que recibió Zapatero, unos pagos de 1,9 millones de euros, él y una sociedad de sus hijas. Esos pagos van del 2020 al 2025. Esos pagos tienen que ser investigados, pueden ser investigados, deben ser investigados. Pero esos pagos nada tienen que ver con Plus Ultra, o por lo menos, Ricard, no es lo que demuestra la UDES ni el juez.
Seria el punt on vostè posaria un interrogant i diria a veure què és el que és aquests diners que hi ha a l'empresa de les filles.
Eso tiene que explicarlo escrupulosamente Zapatero.
Sí, sí.
Pero Ricardo, el problema consiste en que ya tiene la presunción de inocencia destruida.
Sí, sí, la creu, sí, sí.
Han conseguido la trama Zapatero. Cualquier titular en cualquier periódico hoy va con el sello del juez Calama, de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción. La trama Zapatero. Es tremendo lo que ha ocurrido. Yo no sé, usted sabe, el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que los informes de la policía judicial son denuncias, no son ni indicios, no son pruebas, son denuncias. Y aquí lo que ha pasado es, como dijo el fiscal general en la época de Mariano Rajoy, fue en el 2014, Eduardo Torres Dulce, en un ataque de sinceridad, lo dijo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Voy a ser sincero, los jueces en este país no instruyen. Los que instruyen son los cuerpos de los cuerpos y organismos de seguridad. Ellos son los que precocinan la información que llega al juez. Esto que está en las actas del Congreso de los Diputados es del año 2014. Desde entonces, desde que lo dijo Torres Dulce, que él lo dijo porque él señaló que había que cambiar este sistema, que no podía seguir así, esto se ha degradado a un punto que hemos visto, como le señalaba al comienzo de nuestra conversación, que ayer una de las compañías que dicen que es una tapadera es un broker aeronáutico que se ocupa de fletes, es decir, una compañía realmente existente que en el informe, en los informes de la UDEF aparece como tapadera de Plus Ultra. Resulta que ayer se persona el señor Lledó, que es el propietario de esta compañía, en la Audiencia Nacional, y dice: oiga, que mi compañía no es una tapadera, mi compañía es real, y a nosotros Plus Ultra no nos dio 3,9 millones de euros, como dice el auto del juez. Lo que le hemos es pagado por unos fletes de Cubana de Aviación 3.245.000 euros. Ricardo, esto es un escándalo.
I entenc que l'estratègia sigui no parlar fins que vagi a declarar dimarts de la setmana que ve davant del jutge?
Bueno, ahí puedo decirle sin vulnerar confidencialidad que ha habido un lógico debate. El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero se llama Víctor Moreno Catena, es un hombre que es un especialista, un catedrático de derecho procesal, que no penal, procesal. Y por lo tanto es muy respetuoso de los plazos. Usted tiene que tener en cuenta que el auto fue dado a conocer de una manera muy peculiar el martes pasado. El auto no fue hecho público, no fue hecho público ni notificado públicamente, sino que se hizo un comunicado en la Audiencia Nacional diciendo lo que decía el auto. Con lo cual, el Departamento de Prensa de la Audiencia Nacional colocó el titular que quería, sin haber distribuido a los periodistas el auto. Esto es muy importante porque muestra cómo han operado, que han querido colocar el titular de la trama Zapatero antes de difundir el auto. Más tarde difundieron, efectivamente se dio a conocer el auto. Entonces el abogado Víctor Moreno Catena quiere tener mucho cuidado con este tipo de situación procesal donde hay manifiesta vulneración de los derechos fundamentales. Y por tanto, mientras algunos aconsejan a Zapatero haber salido y no esperado hasta el martes próximo, el día 2 de junio, pues otros, y sobre todo su abogado Víctor Moreno Catena, en cual él confía porque tienen una amistad de larga data, Víctor Moreno Catena ha trabajado en algún gobierno del Partido Socialista, no me acuerdo si en el gobierno de Zapatero, pero bueno, trabajó también en el tema de los ERES de Andalucía, él prefiere que Zapatero vaya ante el juez Calama y le explique cada uno de los pagos que recibió y desmenuce esos 1,9 millones en particular, incluyendo el pago a la sociedad de sus hijas, ante el juez. Después Zapatero pues probablemente haga una rueda de prensa y explique lo que ha desarrollado primero ante el juez, ante la opinión pública.
Que serà interessant d'escoltar. Ernesto Kaiser, periodista, com sempre, gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis un bon dia.
A vosaltres, adeu.
Adeu. Hi ha la branca judicial, que ara ho comentarem amb els agoristes, que té els seus terminis, i després també hi ha la branca política, que acostuma sempre a anar molt més accelerada. I al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb un exministre de l'últim govern de Zapatero, Celestino Corbacho, que creu que seria millor avançar a les eleccions generals. Qui va ser ministre de Treball amb Zapatero entre els anys 2008 i 2010 admet estar sorprès per la imputació.
Jo no m'imaginava, no, que el president Zapatero pogués estar involucrat en temes d'aquesta naturalesa. Més enllà de que és evident que estem en un moment processal en el que tots són indicis i, per tant, haurem d'esperar el dia 2 de juny. Mentrestant, com no podria ser d'una altra manera, hem de mantenir la presumpció d'innocència, no?
El també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat celebra que, a diferència d'altres casos, el PSOE no hagi sortit a desacreditar la feina del jutge, com sí que ha passat, per exemple, en el cas del fiscal general o de la dona de Pedro Sánchez. I s'apunta als que creuen que no té sentit allargar aquesta legislatura.
A mi em semblaria raonable que en aquest 2026 pogués haver-hi les eleccions generals i que al cap i a la fi el poble, amb la seva participació i amb el seu vot, decideixi el que tingui que decidir.
I fins i tot l'exministre defensa que l'alternança política és positiva i no garanteix que el seu vot en les eventuals comicis a l'Estat aposti pel PSOE.
Què votaré? No sé, encara no sabem. Si em quedo en la proposta del president Sánchez, pues, això, les eleccions seran l'any que ve. Jo em costa veure que es pugui arribar fins al 2027 en aquest panorama.
I Corbacho proposa un estatut de l'expresident, més transparència també en la gestió dels lobbies, i quan se li ha preguntat si posaria la mà al foc per Zapatero...
Jo la mà al foc la poso per la meva dona i per mi, i per ningú més. Jo amb el president Zapatero fa 8 o 9 anys que no tinc relació amb ell. I clar, no, en aquest moment seria molt aventurat per la meva part fer una afirmació en un sentit o en un altre.
De seguida, amb nosaltres també, Luis Arroyo, exassessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero. Abans, agoristes, causa i conseqüències del que pot passar amb el que estem veient. Com veieu la causa, Pere?
Doncs jo estic bastant d'acord amb el que ha comentat l'Ernesto, que crec que ha portat algunes dades molt importants des d'un punt de vista, diguem, de la causa processal. Una altra cosa és l'impacte polític. L'impacte polític, per part meva, em sembla bastant evident que acabi com acabi això, doncs això pues, fa un mal terrible a les esquerres i, en part, com a conseqüència d'uns negocis que, encara que siguin legals i legítims, o legítims no ho sé, però legal segur, doncs des d'un punt de vista, diguem, de l'estètica de les esquerres és estranyíssima i, per tant, el Zapatero com a actor polític s'ha acabat i això és una cosa que a mi em sembla molt clara. Però, simultàniament, també em sembla que hi ha elements per pensar, sobretot en aquest marc que ha descrit l'Ernesto, per mi, correcte, que és el que està operant a Espanya en els últims anys, en què instrueix en la pràctica la policia. El jutge es dedica, bàsicament, a recollir el que li diu la policia en una fase inicial, en què no és precisament pulcre, perquè l'Ernesto ha explicat el cas d'aquesta empresa que ha aclarit molt rotundament la seva implicació suposada, però és que hi ha altres casos, que també ara Luis Arroyo segur que ens ho explicarà també, però vull dir que en el moment en què hi ha un informe policial que posa dubtes de que el Zapatero hagi pagat, hagi amortitzat una hipoteca en cash, 500.000 euros, i no posa en el mateix informe que resulta que acabava de vendre un altre pis i que, per tant, ha generat el cash suficient com per pagar-ho, ostres, és molt difícil pensar que això és neutre, no? I com que és veritat que d'indicis del que seria el tràfic d'influències no n'hi ha, doncs estem en una situació processal estranyíssima, que és molt difícil, deixant clar, com he dit, de que em sembla molt impresentable alguns dels negocis, que encara que siguin legals, però processalment, penalment, doncs no justifica de cap de les maneres la situació en què estem, que ja és irreversible amb aquesta imatge que ha quedat instal·lada d'un gran corrupte anomenat Zapatero, ja passi el que passi en la instrucció.
Sí, seguint d'aquest fil, jo crec que queda clar que hi ha motius per investigar, però que hi ha moltes acusacions per acreditar, i crec que els antecedents ens obliguen a ser escèptics. Escèptics perquè ja hem vist massa vegades en aquest país informes policials que acaben assemblant-se al final més a un guió de ciència-ficció que no pas a la realitat, i podem citar antecedents com el del cas Xavier Trias amb el compte Suïssa, cas com el de finançament de Podem a través de l'Iran, que va resultar ser absolutament fals, o si ens n'anem als antecedents del procés, doncs sumaris com el de Tamara Carrasco, no?, que va ser acusada de formar part d'una organització terrorista, ni més ni menys, no?, que és una de les acusacions més greus que hi ha en el Codi Penal. Deia, ens obliga a ser escèptics, cosa que no vol dir que aquí hi hagi també una sèrie d'elements molt grandiloquents que efectivament haurà d'explicar el senyor Zapatero per estratègia de defensa. Serà el dia 2 de juny, però sí que és veritat que cada dia que passa, doncs, la bola de neu es fa cada vegada més gran. I estic d'acord també amb aquesta prudència, perquè sí que hem vist també, i ara citava tots aquests antecedents, de massa vegades jutges que compren acríticament els informes policials quan la feina del jutge hauria de ser de posar-ho tot en quarantena, no? I tots els indicis que són aportats, doncs, veure quines són les diferents vies per poder-los explicar. Però és que des del moment en què es compren acríticament informes policials, ens trobem amb l'anomalia que qui dicta sentència no és el jutge, sinó que acaba sent quasi directament la policia. Per tant, prudència. Ara, en termes polítics, la situació de Zapatero és letal pel Partit Socialista. Per un Partit Socialista que, de fet, ja fa un any que la legislatura va d'esma, que és una legislatura de resistència. Les legislatures tenen sentit quan hi ha un projecte legislatiu que pot ser viable, i fa un any que té les majories curtcircuitades al senyor Sánchez, però deia, la situació és absolutament excepcional, no? Si els socis no deixen caure el govern de Pedro Sánchez, perquè al final la capacitat de decisió de si continua o no continua la legislatura està en mans d'aquells partits que li donen suport, és perquè saben quina és l'alternativa i perquè saben també que és veritat que hi ha hagut casos com el cas Ábalos, cas Santos Cerdán, que realment estan fent molt mal al Partit Socialista, però també hi ha casos que s'estan acreditant de guerra bruta, com pugui ser el cas que afecta a la dona de Pedro Sánchez, no? I aquest totum revolutum fa que al final sigui una argamassa perquè els socis de la investidura diguin, d'acord, si aquí no es demostra que hi ha un finançament irregular del Partit Socialista, o si aquí no es demostra que hi hagi un cas que afecti directament els ministres de Pedro Sánchez, aquesta legislatura continua, perquè ningú dels seus socis, o la pràctica majoria dels seus socis, no li interessa que en aquests moments hi hagi eleccions.
Anna.
Bé, a veure, vagi per endavant. El respecte a la presumpció d'innocència de tothom, també demanaria respecte per la presumpció de bona fe dels jutges. L'últim cop que varen parlar d'aquest tema face to face, l'òfer avall, l'òfer amunt, bueno, a veure, si el jutge Calama se li acut aixecar la llebre en plenes eleccions andaluses, en plena romeria del Zapatero, vull dir que, vaja, un cert fair play hi ha hagut. A veure, jo coincideixo amb l'El Kaiser que hi ha coses molt difícils de provar. Ara, indicis n'hi ha, en aquest cas. Proves, jo no sóc qui per dir-ho, però és veritat que a mi no s'ha provat res, però indicis n'hi ha. Per menys d'això, hi ha hagut gent que li han demanat un milió d'euros de fiança. Llavors, home, jo, si hagués de fer una valoració política, que no és judicial, perquè no em pertoca a mi...
Per menys o per més,
diria que, i aquí coincideixo amb l'Ernesto, el tràfic d'influències és un delicte molt difícil de demostrar, o sigui, o vas molt fort amb les proves o queda en fum. Una altra cosa, el blanqueig de capitals, en aquest cas. A veure, jo crec que l'error d'en José Luis Rodríguez Zapatero pot haver estat, a veure, ser lobista és legal. Clar, potser haver intentat ser lobista d'amagat. O sigui, potser
és
intentar...
És que aquí hem de diferenciar la part ètica, no?
Sí, exacte.
De llavors, la part legal.
Exacte. No, no descobrim ara, que sí, els polítics es dediquen
no,
a fer...
No, però que potser si en,
tots per...
si en Zapatero hagués dit obertament, sí, jo sóc un lobista i cobro per fer determinats serveis, doncs ara no tindria al marge de la qüestió judicial el desgast reputacional que tindrà i que si li van pagar això, si li van regalar unes joies, etc. Quan dius, home, potser, doncs, havent anat de cara... Però vaja, això és una opinió personal. Políticament, jo crec que sí, poden fer-se paral·lelismes entre la destrucció d'un actiu de la... Això coincideixo amb el Pere, i el que va passar amb en Pujol, o sigui, de fet... Però compte, perquè a vegades aquestes coses tenen retranca. Vull dir, igual que en Zapatero va matar el pare, va matar el felipisme, no m'estranyaria que ara Zapatero faci de boca expiatori de totes les coses antiètiques i antiestètiques del PSOE, perquè, vaja, no m'estranyaria que en Sánchez, en un moment donat, digui, bueno, escolta, jo me l'he cregut fins que he pogut, i el faci servir de contenidor. O sigui, igual que l'ha fet servir abans, diguem-ne, quan l'he convingut com un actiu electoral i per aixecar, diguem-ne, els vots a Andalusia, en un moment donat, diu, ai, mira, qui s'ho havia d'imaginar? I que el Zapatero pagui legal o reputacionalment els plats trencats de tothom. Per tant, l'alegria amb què els enemics del PSOE donen per fet que anem una dimissió en bloc del govern, a un avançament electoral, vull dir, jo seria una mica més prudent i esperaria esdeveniments.
Vicent.
Bueno, jo ara alteraré la senyora Grau i diré que jo la presumpció d'innocència per tothom, menys per alguns. És a dir, segons...
Sí, quins, vostè segons, és molt lliure de...
I tant, per això li dic, ja m'imaginava jo, segons quins cossos policials i segons quina policia, i sobretot en l'alta judicatura, no hi ha presumpció d'innocència. Massa sovint i per desgràcia, presumpció de culpabilitat. Perquè actuen amb unes directrius que en ocasions són patriòtiques i en altres ocasions són polítiques. I aquestes alçades de la pel·lícula, que algú no crega que hi ha realment una altra trama, a part de tot el que pugui haver-hi a l'entorn de Zapatero, que se dedica a erosionar-lo i a buscar els seus col·laboradors directes, amb raó o sense, però a buscar-los perquè abans eleccions i per destruir-lo absolutament i per facilitar l'arribada del poder del PP amb el suport de Vox o sense, és que és molt ingenu. Això existeix. El fet de que... jo, Mark Twain, no? El fet de que jo siga un paranoic no vol dir que no
persegueixin. Doncs sí.
Pues és que exactament això. És a dir, hi ha una gent que està disposada a fer-nos la vida impossible. I el senyor Zapatero és un referent polític i ètic ara mateix del PSOE en tots els nivells internacionals.
Però Vicent, a veure, quan un es dedica a la política, amb el primer que ha de comptar és amb això.
Ja, home, ja, però a veure, és que en segons
quins... I per això t'has d'esforçar en segons,
en segons quins llocs... Mira,
jo quan era
Espanya,
diputada no em fumava ni un porro.
A Espanya... Ai, sí, ara parlarem d'això. Deixem acabar. A Espanya, per desgràcia, això dedica-se a la política.
Això vol dir que ara sí?
Ara sí.
Ara és terrible. A Espanya, el fet de dedicar-se a la política s'ha convertit en una tortura xinesa i tampoc no sé si és això el que li convé a la política espanyola.
No.
Però dit això, les repercussions polítiques estan clares. Jo crec que Sánchez pot dir... jo aguante, perquè... I acabarà la legislatura, però com acabarà la legislatura? És el seu problema. En fi, evidentment, ja les té repercussions polítiques. Ara, dir tot això, a veure, va ser Zapatero qui va rebaixar el seu sou quan la crisi del 2010. Va ser ell, Aznar, els que van dir que un president espanyol havia de cobrar 70.000 o 80.000 euros. Van ser ells els que van posar un president del govern espanyol a l'alçada d'un tècnic mitjaníssim o baixíssim d'una empresa. Com és, i després és veritat que tenen el seu vitalici. Molta gent dirà, hola, 80.000 euros. Home, jo no sé si un president d'un govern com és l'estat espanyol amb 80.000 euros...
1.000 euros més l'oficina, més el...
Sí, tot el que vostè vulgui. Però jo no sé si amb això aquestes persones podem mantindre un cert estatus. I jo en aquest sentit crec que...
Pensa en la gent que ens està escoltant, que no arriba a final de mes. Tingues una mica d'empatia.
Pues clar que tinc empatia, però també la gent ha de veure quines són les responsabilitats de cada un. És tan fàcil dir aquell miserable que tant de bo... És tan fàcil dir això. Escolten, aquí hi ha una gent que, com a conseqüència d'això, estan justificant un lobisme que jo crec que és absolutament obscè. És a dir, un president, això que ho facin als Estats Units, ja s'ho faran. Ja s'ho faran, com és aquell país. Però un president del govern espanyol, un president de la Generalitat, que es dedica a fer de lobista després, i a través de tota l'experiència que té, dels contactes que té i dels ressorts que té, aconseguir coses per a empreses, pot ser tot lo legal del món. Però a mi em sembla que és una barbaritat. Ja està. I per tant, ara podríem afegir d'això d'encara li passa poc. Clar, encara li passa poc, perquè una persona que té 80.000 euros vitalicis no sé si pot manejar els diners que maneja ell. I també una ultimíssima cosa. Carai, és que al final també la premsa, el tresor de Zapatero en la seva caixa forta.
La joia de Zapatero.
No, jo he llegit ja el tresor. Ni que fora, per l'amor de Déu, ni que fora Barbarossa, el pirata, tu. A veure, ja han trobat quatre joies que igual resulta que sí que són la deixa de la dona, tu.
És el que ha acaparat més titulars, més de 100 joies i rellotges que la policia va trobar la setmana passada a la caixa forta que recordem que va escorpullar al despatx de Zapatero.
Ja que ho fan tan bé, home, sí, perquè les caixes fortes moltes vegades estan als despatxos.
Però vostè, com a director de TV3, tenia una caixa forta?
Jo una caixa forta?
No, pregunto.
Jo tenia una caixa com rellotge de Dalí.
I si tingués una caixa forta i hagués portat les seves joies personals?
Però si tenia una caixa forta en el meu despatx,
sí,
no en el de TV3.
El seu despatx. No, el de TV3. És un despatx de l'expresident Zapatero.
Bueno, perquè és el despatx que li correspon professionalment.
Sí, és un despatx que paguem entre tots.
Sí, és un despatx que paguem entre tots on té una caixa forta.
Val, i vostè hi tindria les seves coses personals en un despatx?
Mire, jo no sé si les tindria en casa o no les tindria a casa. Tinc un parent que les tenia en casa i se li van emportar la caixa forta sencera. Suposa que el despatx està més ben vigilat. Val. No ho sé. El que sí que sé, en tot cas, és que vinga un taxador, ja que fan això, ja que ens donen tota la informació, que vinga un taxador i que les taxe.
Doncs mira, aquí tenim a Eva Gómez. Què tal, Eva, com estàs?
Hola, què tal, bon dia.
És taxadora de joies i és gemòloga. És veritat que no les ha pogut tenir les mans, per tant, hi haurà dificultats per saber de què estem parlant. Sí. Però amb les fotografies que hem vist d'aquest centenar de joies, què ens pots dir?
A veure, primer de tot, tinc que dir que no es pot tassar, no es pot fer cap peritatge si no es disposa de les joies. És importantíssim que ho faci un perit taxador ben acreditat, amb coneixements gemològics, pot ser designat per la mateixa administració, per la Policia Nacional, o pot ser un advocat de les parts. Crec que hi haurà més d'un, almenys en un cas d'aquesta envergadura solen haver més d'un. Té que estar acreditat probablement per l'Associació Espanyola de Tassadores de Alhajas. Té una feina molt important. Per què? Perquè el que tenim ara és un informe, un inventari que ha fet la policia, però en cap cas és un peritatge judicial, i el marge és abismal. O sigui, pot ser un marge de 10.000 euros o 5 milions d'euros.
Ja.
Què veig?
Que ja són 103 peces, no?
Sí.
Hi ha 41 penjolls, 15 collarets, 11 braçalets, 8 anells, 8 rellotges i altres 20 objectes de luxe.
Sí, jo ho dividiria bàsicament en dos blocs molt importants. Un són les joies, diguem, importants, que són tots aquests conjunts que hi ha 3 collars, 3 pulseres i diversos conjunts de arracades i anells. Això pertany a una col·lecció independent. No són col·leccions que tu te vagis fent al llarg de la vida, perquè són un estil molt repetitiu, molt diferenciat. Mm-hmm. I l'altre sí que jo veig que és una col·lecció particular que tots podem tenir a casa, amb uns rellotges de gamma mitjana, amb unes cadenetes, amb una posa José Luis Rodríguez en Zapatero, bé gravada, amb collars de perles, amb coses que sí que poden ser part del que podem tenir a casa al llarg de la vida, o per herències de familiars, el que sigui. El grup important d'aquestes peces és un grup molt homogeni. Són peces importants que venen amb molta diamant, si és diamant, és una pedra incolora, hasta aquí puc llegir, perquè no ho sé si ho són o no, i pedres de colors principalment blaves i vermelles, que tampoc puc dir si són rubis o sàfirs, perquè s'ha de veure. Podrien ser que fossin sintètiques i no tindrien cap tipus de valor.
Però si no tens una caixa forta, entenem...
Entenc que no sóc de fireta, però
no ho sabem. Existiria
diversos escenaris.
Perquè si fos de diamant...
A veure, podrien ser... aquí l'important, a part dels diamants, és la pedra de color. Són pedres de color grans, o sigui, no tinc cap escala, perquè les fotografies no venen amb una escala, no tinc cap referència, però poden ser en els collars peces de 15-20 quilats, segur, i en les pulseres o en les arracades entre 3-6 quilats. Són pedres importants. Què pot passar? Pot passar que siguin de qualitat comercial baixa, pot passar que siguin de qualitat comercial alta, o pot ser que siguin super, super top. O sigui, que siguin uns safirs de Caixmira o uns rubis de, que vienen de Birmània.
Si fossin
que surten,
super top, per posar
si
l'exemple...
Si fossin super top, d'aquests que surten a les, sí, a les subhastes de Sotheby's, estaríem parlant àmpliament dels 3 milions d'euros. Segur, en aquest conjunt de joies. Una altra cosa és que siguin escenaris de joieria més comercial, que podríem estar, pues, si fossin de qualitat alta, pues, un milió i mig. I d'aquí cap avall o d'aquí cap amunt. Són orientacions, però no podem concretar més perquè l'informe gemològic és vital.
Perquè el procediment a seguir per taxar una joia, què és el que feu? O sigui, quan us arriba una joia, què és el que feu?
A veure, nosaltres primer de tot el que fem és pesar-les, saber el pes total, contrastar el metall, saber si en aquest cas és or blanc, per exemple, o és platí, o un altre metall noble, i després anem a el que és tota la part de les gemes. Tenim que veure peça per peça. O sigui, començaríem amb els diamants, comptant els diamants, medint els diamants, veient la qualitat d'aquests diamants, i després les gemes de colors, que són bàsiques. És a dir, una part importantíssima del valor d'aquestes peces és determinar què són aquestes gemes de color. Com es fa? Pues tenim molts aparells, tenim que veure l'índex de refracció, tenim que veure l'espectre, tenim que veure les inclusions microscòpiques. A mi m'estranya que peces com aquestes no vinguin certificades. Vull dir, normalment quan compres unes peces d'aquest valor tenen que venir recolzades per un certificat gemològic. Són molt compatibles amb joies que se'n regalen en visites que fas d'estat a un president o a la seva esposa, i tenen una estètica similar a les que poden ser països àrabs o Venezuela o Marroc. Per tenen tant, una estètica característica de peces d'estat.
Encaixa,
però a veure,
encaixa.
El primer que ha de fer el pèrit és contrastar, perquè Patrimoni Nacional té que tenir registre de tots els regals que es fan als presidents en el seu mandat.
Clar, però si no hi ha el registre, doncs aquí és on
aquí
hi ha...
Aquí no ho sabem, igual sí que és
aquest registre. Igual sí. A qualsevol regal que es fa a un president, o un director general...
Té que estar registrat.
Això s'ha fet més accentuat i més sever en els últims anys. Això fa...
Vols dir que en aquell moment...
Vull dir que
no
en aquell
era...
moment no n'estic segur. Però el que sí que és que després sí, després de la crisi sobretot, i després de les diferents reflexions que han anat fent, segons quins partits polítics, però de la diferència de fa 30 anys al que era càrrec públic, al que hi ha ara...
Bueno, però aquests eren rojos, no? Eren molt d'esquerres.
M'estranya que en un viatge oficial te regalin aquestes joies, arribis al despatx i les deixes en un calaix.
I te les apalanquis,
sense cap tipus de...
No perquè sé, es pot traçar l'origen d'una joia?
Es pot traçar fins a cert punt. És a dir, podríem veure ara...
Si és herència o no, per exemple...
Si és herència, no. A veure, tindríem que saber si la família de la dona del Zapatero realment ve d'un passat, doncs...
Esplendorós.
El recent, no. El seu pare i el pare del pare, no.
A veure, si té un avi que igual va viure en un altre país i allí va fer molta fortuna i tal, igual. De totes maneres, una cosa que sempre demanem són fotografies. És a dir, ensenyen fotos de les teves àvies en aquestes bodes, el que sigui, que alguna les portava.
El pare, que era Rafael Espinosa, era un militar, però no un gran militar espanyol, no era el gran capità. I igual sí que la família cap enrere era més això, però immediata no. Ara, tot això ara són especulacions. Que només que li fan que mal a ell.
A veure, si després me dius que aquestes peces igual tenen 300 anys, per la manufactura no ho sembla. Vull dir, podem tirar enrere...
No, 300 anys no, però 100 anys pot ser, sí, no ho sé.
100 anys podrien
Home,
ser.
Home, també sí, fins i tot, jo me'n recordo, per exemple, quan el Corcuera, un ús que va fer dels fons reservats, que li va costar un disgust, era com que no li deixaven, com per pujar el sou als guàrdies civils, havies d'anar al Congrés i aprovar-ho i guanyar-ho, en aquell moment, doncs, diguem-ne, no tenien suport. Llavors el que feia era regalar-los un detall a la senyora, una joia, i tirant de fons reservats per comprar la joia. Jo no puedo regalarle un... No tengo un detalle con la mujer de este tío que se juega la vida. Ara, clar, ho dic perquè, a veure, els regals poden no haver estat només en visites oficials, poden haver arribat, doncs, per altra gent agraïda.
Sí, vas veure el teu president, té una joia per la seva dona.
Clar. Jo crec, clar, perquè jo crec que donaria a cobrir una caixa forta i ensenyar-ne el contingut, i sense haver fet primer un peritatge...
Amb això estem d'acord.
Jo crec que és absolutament obsé.
Benvingut.
Benvingut, no, perdona.
Però llavors vol dir que hi ha una intencionalitat política darrere.
Evident. Absolutament.
Però això una cosa o treu l'altra.
El que jo denuncia això no vol dir que me n'estranyi. Jo ja no m'estranyi de res i menys d'això. Però vull dir que estaria bé que algú haguera dit, bueno, ja que això és dins, mirem primer de fer un peritatge, mirem que la dona porta el tal, i després ho ensenyem.
Preguntem-li d'una especulació.
Si no, sembla que siga una exhibició de munició terrorista.
Sí, sí, sí.
I tampoc hauria de ser.
Absolutament.
Sí, m'estem d'acord.
Aquestes joies, què passarà? És a dir, poden acabar a subhasta o es retornaran a Zapatero?
Amb això depèn.
Uf, hi ha d'haver molts de tràmits previs abans d'això. És un correcte peritatge judicial gemològic sobre aquest tema pot trigar setmanes. I després la veritat és que no sé...
Sí, depèn de la sentència.
Exacte, depèn de la sentència, quan... no sé què és el que...
I espere, perquè quan vinga una sentència... Jo m'he trobat...
Però si no es troba l'origen, per exemple, de la joia, també? Depèn de la sentència?
No, sí, sí.
Dependrà
sí.
si està patrimoni nacional, també registrat, i és patrimoni nacional.
I si no ho està?
I si no ho està, si la sentència diu que aquest senyor ha de pagar tant i no pot fer front amb el seu...
Doncs se li quedaran les arracades.
I llavors passa un problema, que ha passat moltes vegades. Això entra en un laberint judicial que és, pot ser llarguíssim, perquè conec, per exemple, herències renunciades, una persona deixa una herència i els seus hereus diuen, com que també deixa deutes, no l'acceptem. I, per exemple, deixa llibres. I poden passar 10 anys, 15 anys, 20 anys, fins que el jutge decidís que alguna cosa. I mentrestant, allò es va podrint. I aleshores, això pot estar com l'arca aquella d'Indiana Jones, com magatzem, pot estar, no se sap quant de temps,
immobilitzat,
i ja veurem després què passa.
Doncs ja ho seguirem. Eva Gómez, gemòloga i taxadora de joies. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una pausa i de seguida amb nosaltres l'exassessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano, Don Simón.
Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
Entès, necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Amb porta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te en skoda.es.
Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
Tots els marroquins roben,
ens treuen treball.
Com a trans, et veuen com un monstre.
El propietari no vol jugar a una persona gitana.
Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
Una soledat, la gent gran.
Són gent que roben.
Paràcit, marimatge.
Si estic solo.
Terroristes.
Té a menjar plàtans.
Tot això és odi. Aturem-lo.
Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
En sap més, ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Avui, a l'Aura del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
I quan són les 9:38, podem saludar a aquesta hora Luis Arroyo, exassessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero, que li està fent, en aquest cas, de portaveu. Senyor Arroyo, què tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y gracias por acompañarnos. ¿Cómo está viviendo Zapatero la imputación y la publicación del sumario?
Bueno, asistiendo a lo que es claramente un gigantesco error por parte de la UDEF, que es en ese informe presentar conjetura tras conjetura y con, no diré con ganas, porque nadie tiene ganas de plantarse delante de un juez como imputado, ¿verdad? Pero bueno, asumiendo la situación, con ganas de expresarse y de poder finalmente explicar, desmentir esas conjeturas, ¿no? Él no es una persona precisamente cobarde, si no, más bien lo contrario, es el presidente que plantó el no a la guerra, el presidente del diálogo con ETA hasta su final, ¿no? El presidente de la crisis financiera, y por tanto no se queda debajo de una mesa, ¿verdad? Pero, bueno, con preocupación se le ha abierto en canal su vida, la de sus hijas, la de su familia, la de su oficina, y esto no es cómodo en absoluto, claro.
Es una causa política de la UFER.
Él no dice Lofer, bajo ningún concepto. Yo no le he oído nunca hablar de Lofer en este caso. Pero sí identifica que, por supuesto, sí es consciente de que él es un personaje, una personalidad política de primera dimensión en el Partido Socialista, como alguien ha dicho, que sería el corazón del PSOE, y por tanto sí sabe que, por supuesto, hay motivaciones políticas en su imputación. Claro que sí, lo sabe.
¿Y cree usted que tiene relación con su relación con personas del independentismo?
Perdón, pero esa parte no la he entendido.
Sí, sí, si cree usted que también tiene relación por el hecho de que Zapatero ha sido una pieza clave también dentro del PSOE negociando con partidos independentistas.
Bueno, seguro, no solo eso, es un hombre que ha desarrollado, ha mediado, por supuesto, en causas muy, muy complejas. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también pues con entre el gobierno y la oposición venezolana en causas complejas. Bueno, ya digo, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se le llamó se dijo que había traicionado a los muertos. Hubo manifestaciones en las calles contra él. Se le acusó de destruir a la familia, literalmente, por haber aprobado el matrimonio homosexual, etcétera. O sea, es un, para mucha gente, Zapatero es un vendepatrias, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, estando siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor, claro.
Entre otras cosas, en estas últimas horas hemos conocido que la policía ha encontrado joyas en una caja fuerte de la oficina de Zapatero. ¿Se sabe dónde vienen estas joyas?
Sí, esas joyas vienen de herencia familiar, tanto de la madre del propio Zapatero como de la madre de su esposa, Sonsoles Espinosa, y también de alguna tía, y de algunos regalos. Y están en una caja fuerte en la oficina de Zapatero porque ellos vendieron, uno de los disparates de los errores del informe de la UDEF, es decir, que se canceló una hipoteca, esto está literal en las ochenta y tantas páginas del auto, ¿verdad? Se canceló una hipoteca de manera apresurada porque entraron 500.000 euros. Claro, lo que no se dice es que esa cancelación de la hipoteca viene porque se vendió una casa. Ellos vendieron su casa, compraron un solar en el que construir su nueva vivienda, estaban en ello y mientras tanto están de alquiler. Estando de alquiler, se llevaron la caja fuerte en la oficina del presidente. Y ahí es donde estaban estas joyas. Ustedes pueden imaginar lo desagradable que es encontrarse en los recuerdos familiares metidos en una bolsa de plástico con el sello de la UDEF y encontrarse las fotografías en la prensa, ¿no?
Como si fueran armas, ¿no? Digamos, sí.
Sí, exactamente. El cuerpo del delito, la pistola humeante, ¿no? Esa trama delictiva en la que él lideraba. Esa trama, en fin, se pueden imaginar que se habla con toda la ironía, ¿no? Esa trama estructurada y estable en la que él lideraba y en la que era la estratega fundamental. Es un monumental error y el presidente lo defenderá ante su señoría.
¿Porque el valor estimado de estas joyas lo sabe?
Pues él calcula que es entre 30 y 50 mil euros.
¿Y por qué guardaba las joyas en la oficina del expresidente?
Ya le digo que porque ellos están en una casa de alquiler temporalmente mientras se construía su casa.
Ya, pero, o sea, no las guardaba siempre ahí, ¿eh?
No, de hecho, vamos, aquí hablo por lo que he leído en el acta de la UDEF, que por cierto ha sido publicada ilegalmente, como han señalado algunas fuentes judiciales,
sí, sí, sí.
¿No? es ilegal, pero bueno, ya en este país ya da un poco, en estas cosas ya son lo de menos, ¿no? Porque se filtra todo, ¿no? Pero decía que según dice la secretaria, cuando se presentan allí los agentes, explica que esas joyas son de la casa, o sea, esa caja fuerte, perdón, son de la casa del presidente Zapatero, ¿no? Uh-huh. O sea, que la caja es llevada a la oficina por razones de seguridad, por lo que sea, ¿no?
Uh-huh. El sumario también dice que la empresa de las hijas de Zapatero era una sociedad pantalla utilizada para canalizar las comisiones ocultas. ¿A Zapatero ahora mismo le preocupa que la causa pueda afectar a sus hijas o también a su secretaria?
Claro, claro que le preocupa. ¿Cómo no? A todos nos preocuparía que nuestras hijas o nuestras secretarias se vieran de pronto interrumpidas en su vida, cuestionadas como parte de una trama delictiva, lo digo con todas las comillas del mundo, ¿no? Las hijas del presidente trabajaban con el presidente, trabajaban con el presidente en el día a día, en la redacción de los informes que hacía el Gates Center, que hace el Gates Center, que sigue activo, en la preparación de los viajes que hacía el presidente, 168 viajes desde el año 2012 a los 5 continentes. En la preparación y en la actualización de la página web también del Gates Center y de los trabajos que el presidente hacía, etcétera, etcétera. Ellas trabajaban con el presidente. Hablar de sociedad pantalla, bueno, pues es una vez más parte de ese gigantesco error que el presidente tratará de aclarar.
Porque la relación que tiene ahora mismo Zapatero con el empresario Julio Martínez Martínez, ¿cuál es?
Pues en este momento la verdad es que no lo sé. Yo no conozco a Julio Martínez, no le he preguntado mucho por él. Lo que sí me ha dicho él es que él evidentemente no puede ser responsable de todas las actividades que desarrollara Julio Martínez, ¿no? Él solamente puede ser responsable de las que le afectaran a él directamente por facturas o por relaciones comerciales o de cualquier otro tipo, pero no de otras. Si el señor Martínez tenía o no tenía dinero metido en una bolsa de golf, pues ese es problema del señor Martínez, ¿no? Supongo que esto es evidente, ¿no? No de Zapatero.
¿Usted cree que la asignación de los 6.000 euros mensuales, perdón, a expresidentes es insuficiente? ¿Que hay que reformar también esta cuestión?
No, mi opinión es que es más que suficiente, pero también mi opinión es que los presidentes tienen derecho dentro de la ley a ejercer las actividades que consideren oportunas. No soy yo quien para valorar la actividad ni del presidente Aznar, ni del presidente Rajoy, ni del presidente González. Y tampoco el presidente Zapatero, mientras sean legales. Me explico, bueno, mi opinión es que está muy bien ser miembro del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es una cámara muy respetable. A algunos a lo mejor les puede parecer un poco aburrida en algún momento, pero bueno, y una asignación mensual, vitalicia, me parece que está muy bien. Es más que digno. Pero eso no quiere decir que uno no pueda ser registrado de la propiedad y volverse al registro, ¿verdad? Como el caso del presidente Rajoy. O desarrollar actividades de mediación o de cualquier otro tipo, como hacen Aznar, como hace González y como hace Zapatero.
Ahora ya la próxima cita es el 2 de junio. Zapatero lo declara como imputado ante el juez Calama. ¿Teme usted que pueda entrar en prisión provisional?
Bueno, y esta es mi opinión, por supuesto. Me pregunta usted por mi opinión. Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, 5-2 con dos informes igualmente solventes, uno diciendo, hablando de negro y otro hablando en blanco, pues sí, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
¿Y Zapatero lo contempla?
Yo creo que el presidente cree que podrá resolver este error brutal de la UDES, de la policía, ¿no? Creo que el que está, él confía, él es optimista por definición y cree que puede, que lo podrá aclarar.
És Luis Arroyo, exassessor polític de José Luis Rodríguez Zapatero. Gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés.
Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui, quan surti de treballar, me'n vaig directe a fer la compra al supermercat del Corte Inglés, que hi ha la setmana de les ofertasses, i toca omplir el carro amb les millors ofertes a preus increïbles. En aquesta setmana de les ofertasses hi ha la tonyina en oli d'oliva Albo amb un 2x1 al pack de 6 unitats i la bossa de 44 càpsules de rentaplats a màquina Finish amb un 80% de descompte la segona unitat. Molt bé, oi? També m'emportaré un pernil de 7 quilos, d'esquer ibèric, 50% de raça ibèrica, que està a 149 euros i que, a més, te'l tallen gratis. I encara hi ha més coses. Han abaixat els preus amb més de 1.300 productes de la compra diària. Així és, la setmana de les ofertasses de Supercor, Hipercor i el supermercat del Corte Inglés amb el millor per fer una bona compra. I no només a la botiga, també al web i a l'app. I t'ho porten a casa, només fins al 27 de maig. I recorda que aquest dissabte, a la planta d'esports del Corte Inglés de Sabadell, de 10 del matí a 8 del vespre, pots recollir el teu dorsal de la cursa Corro contra el càncer d'aquest diumenge a Sabadell. Això és tot per avui. Fins demà, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic.
Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat.
T'hi esperem.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
És que fos cada segon que traio de veritat.
És dels entrevistes lletges que t'he vist.
Avui estic...
Perdona, que puc capir això, però... És que no tinc una resposta.
No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Vicent Sánchez, amb Anna Grau, amb Sara González i amb Pere Rossinyol. Acabem de sentir a Luis Arroyo, portaveu de Zapatero. Sí, en la línia, diguéssim, que sentíem ara també d'Ernesto Kaiser. Veurem què és el que passa. No descartava cap escenari, fins i tot presó preventiva, el dia 2 de juny. Sara.
Qualsevol cosa és possible, ha dit.
Ha dit
i
això.
Amb aquesta frase ens quedem, malgrat que després ha dit que Zapatero creu que pot tenir tots els elements per defensar-se el proper dia 2. Però sí que hi ha alguns elements de contradicció, no?, en el discurs de Luis Arroyo, perquè deia l'error de l'UDEF. Bé, doncs un error seria una cosa fortuïta, no? No una cosa proactiva. Entenc que és molt gros, no?, que un expresident del govern qüestioni la policia del propi país on ha governat, però és que venim de molt enrere i venim de moltes experiències en què s'ha laminat la qualitat democràtica d'aquest país amb la persecució política, el que l'Estat entén com a dissidència. I deia, per una banda deia error de l'UDEF i per una altra banda deia que hi ha motivacions polítiques i que Zapatero és una peça de caça major. I és veritat que, malgrat insistir en que hi ha elements que motiven que hi hagi una investigació a Zapatero, sembla una casualitat molt gran, no?, que Santos Cerdán, negociador de Junts, hagi estat a la presó i estigui encausat, i que ara el nou negociador, José Luis Rodríguez Zapatero, doncs tingui oberta una causa judicial i totes les persones, diguem-ne, importants en la vida política i personal del president Pedro Sánchez resulta que tenen una causa judicial oberta. Les casualitats a la vida existeixen? Sí, poden existir, però, ostres, en són moltes. I, per tant, Jo em torno a acollir a la prudència i a l'escepticisme amb els antecedents que hem tingut en aquest país, insisteixo, perquè no és la primera vegada que veiem un cas construït de persecució política. Ho hem vist amb altres sumaris temps enrere. Ara bé, és veritat que tots coneixem, i ja ho deia abans, no és una sorpresa, els expresidents en aquest país exerceixen de lobistes, busquen influir també per tenir, per fer negoci i tenir benefici propi. Bé, doncs això ens obre una altra carpeta, i és com regular les activitats dels expresidents. Si amb diners públics els hi paguem un sou vitalici, tenen una oficina i tenen un equip d'assessors, doncs té lògica també, que és lògic que es pauti també fins a on pot arribar la seva activitat, que n'han de tenir, perquè tampoc els podem condemnar a tenir les mans lligades i no poder exercir cap tasca professional, però sí que ha d'estar limitada i sobretot està sotmesa a un rendiment de comptes alt davant de la ciutadania, que crec que és el que falta.
Vicent,
no a risc de semblar cínic, jo només compararia la situació d'un expresident del govern espanyol amb la del cap de l'Estat o dels caps de l'Estat emèrits. És a dir, no, jo no estic d'acord amb el senyor Arroyo, i ja sé que molta gent dirà, però què estàs dient i com és possible? Però jo crec que una persona amb un nivell que necessita una seguretat i que té una representativitat, etcètera, etcètera, doncs 80.000 euros a l'any no són diners, ja està, només dic això. I si algú es tira les mans al cap, pues em sap molt greu, i evidentment jo no sé si els cobre ara, no ho sé, però vaja, si passa això, a partir d'ahir pot passar també qualsevol cosa, qualsevol desviació. I aquí vaig a la gran incoherència i la gran contradicció, que és la que sembla més terrible. Entre fer de lobista i cobrar comissions, fins i tot per accions humanitàries, i després fer els discursos d'ètica i anar pel món d'estadista regenerador de la política actual. I això sí que no ho resol un jutge. I això és una qüestió de consciència. Però em sap molt greu, senyor Zapatero. Vostè no pot anar pel món donant lliçons de com ha de ser el món futur i al mateix temps fent l'egipci, o no, o amb la cara descoberta i cobrant diners per la feina humanitària que està fent. Si vostè està intentant que hi hagi un pont de connexió entre Venezuela i el món, i entre Venezuela i Espanya, després no pot vostè anar a Venezuela a cobrar per aquell servei. I no sé si una cosa porta l'altra, perquè jo crec que no. Jo crec que si tu no estàs d'acord en la paga que t'ha tocat, doncs ho denuncies, però clar, que el senyor Arroyo diga, no, és que fan de lobista i estan tan contents. Home, sí, és veritat. Però encara no he vist el senyor Aznar ni el senyor Felipe González, que considera dos grans cínics, donar lliçons d'ètica i de com ha d'anar al món i estar al servei de les millors causes del món. El dia que ho facin dirà, mare de Déu, senyor. I fins ara el senyor Zapatero ho feia. Ara ja veurem si pot continuar fent.
Anna.
Home, sí, jo coincideixo bastant amb això. A part que, bueno, regalos a Son Soles Espinosa, regals de qui? És que la qüestió és qui fa aquests regals. Clar, dius, a veure... I no, sí, vull dir, a veure, aquí comentàvem abans a micro tancat, doncs, que s'ha arribat a rumorejar, doncs, que Zapatero havia cobrat per gestions humanitàries, inclús per intercedir per presos polítics a Venezuela, que jo no sé si és veritat, però si és veritat em sembla molt lleig, Dit això, dius, jo discrepo, Vicent, ho sento, jo crec que per ser 7 anyets president del govern, del 2004 al 2011, que et caiguin 80.000 euros morts a la resta de la teva vida. A més, Zapatero va arribar a la presidència molt jove i la va deixar molt jove, o sigui que és una vida llarga. I es poden fer moltes coses per complementar aquests ingressos. Es poden donar conferències, vull dir, un expresident del govern pot cobrar el que vulgui per donar una conferència, per fer un màster, per fer una TED Talk.
No ho discutiré.
Llavors,
l'única cosa que demana és que la figura del cap d'Estat es col·loca al mateix nivell que la del cap del govern.
Sí, ja sí, però... però dius, a veure, el cap d'Estat de moment a la pràctica està exiliat, eh? No sé. Però
la pràctica
és...
està exiliat.
Vull dir que el senyor,
ja tots
vull dir que és que el senyor Zapatero des del primer moment s'ha venut amb una autoritat moral que potser ja ens podríem remuntar a com va arribar a la presidència del govern, el senyor Zapatero. Sí, i en virtut de què?
O sigui, de les mentides del Partit Popular.
I de les mentides del Partit Popular i de la manipulació del Partit Socialista, que jo hi era.
Va guanyar unes eleccions, ara tots hi érem.
Va guanyar, sí, va guanyar unes eleccions perquè el Partit Popular va gestionar fatal.
No, va mentir.
Va mentir.
Va guanyar unes eleccions.
I va induir a la mentira. Va, que és
i el PSOE també... Bé, jo hi era, jo ho vaig cobrir.
Tots hi érem.
No, perquè jo estava a Madrid.
Jo ho vaig cobrir.
Allà no se salvava ningú. El Partit Popular va fer una gestió fastigosa de l'11M i el Partit Socialista també.
Va guanyar una gestió fastigosa. Va mentir i va posar en perill a tothom. Perquè quan tu apuntes cap a un lloc que no han estat els autors d'aquell atemptat i mentre estat dels autèntics autors...
Si volen parell... podem fer un especial dir, però que el Partit Socialista va gestionar allò com... I poder, es poden donar detalls bastant fastigosos de les dues bandes. Sí. Llavors, no, ja,
però
a veure...
ells tenien la responsabilitat del poder i de dir el que era i d'alertar les autoritats europees del que estava passant i es van limitar a mentir.
Bueno, i els altres es van dedicar també a activar una sèrie de ressorts que ells tenien dins de l'administració, doncs, per provocar també uns determinats efectes. Allò va ser un espectacle lamentable per les dues bandes.
Va guanyar les eleccions i al cap de 4 anys va ser ratificat.
Mira, a mi m'entraven, jo en aquell moment cobria informació a Madrid, a mi em van entrar pel mateix telèfon que m'entraven, pel mateix WhatsApp que entraven les convocatòries de premsa de Ferrat, m'entraven convocatòries a anar a fer una cacerolada davant de Gènova. I allò va ser un joc d'ous, sincerament.
No és equiparable.
Sincerament. No és equiparable. I bueno, el Dezcallar va acabar d'ambaixador de Washington per algú, també.
Però, no és equiparable.
Doncs jo penso que sí. Sabent com va anar tot, penso que va ser bastant lamentable. Llavors dius, a veure, clar, el senyor Zapatero, i d'altra banda, per exemple, jo lamento desil·lusionar alguns. Vull dir, l'independentisme català no és el malic del món. Jo no crec que en Zapatero li estigui passant això per les seves bones relacions amb l'independentisme. Crec que té més a veure amb les seves bones relacions amb el chavisme, amb Venezuela.
O sigui,
a veure, jo diria que això és fer una imatge molt romàntica del que realment està passant. Dit això, probablement, igual que dic que el senyor Zapatero hauria d'haver cuidat més l'ètica